Mira, quines ganes tenia de saludar-los, tu. Perquè quan els veig, dic, mira, ja s'acosta el divendres. No, però només per això.
No, ja ho sé, perdoneu. Sinó també perquè formen part de la meva vida. L'Arnau des de fa un any, el Jordi Baltrà, el Guillem Ilcubuey des d'en fa...
Com a motiu és pobre, eh?
12, jo crec que 12, no?
12, sí.
12 temporades, no? Tu la primera 11. Era 11,
no? 11, la primera no.
No, 11. La segona menys. Sí.
Bueno, però anem per la 12 més 1, aquesta, eh?
Sí, doncs sí, anem cap a la 12, doncs.
Cap a la 12. Sí, sí. I el Jordi Baltrà el conec des de quan... Raquel Welch avui fa 79 anys. Que és des de quan els dinosaures dominaven la Tierra.
Això mateix.
Doncs això. Doncs el Jordi Baltrà, pues mira, des de fa molt. Però molts vol dir molts, eh? Molts. Tot bé?
Sí, home.
Vaig pensar en tu l'altre dia en entrevistar a Billie Eilish.
Home.
Doncs... No sé com acabarà, perquè no sap mai un músic com pot acabar... Aquesta nena té 17 anys, el cap molt ben amoplat.
Yeah.
I vaig pensar en tu, vaig pensar, hòstia, saps que... Però... Va, amb la mare, amb el pare i amb el germà. Mm. La mare està allà a la casa alta. A la casa alta. O sigui, la mare està allà com dient, epa, atenció. I una cosa que em va fascinar, que us explicaré diumenge a La Vanguardia, que és una cosa que em va fascinar. Normalment, qualsevol pelacanyes internacional, però qualsevol pelacanyes va... amb 12 agregats de premsa, 14 de màrqueting. No facis esta foto aquí, no. Ara, tot això. És a dir, gent que xucla de la mamella d'una manera desesperada. Aquesta nena es va presentar amb la seva mare, que l'únic que feia era gravar en vídeo l'entrevista. En vídeo, vull dir, amb càmera de mòbil, eh? Allà al costat, escoltar el que deia, i una noia... de la discogràfica que li feia les tasques de premsa. I la resta de tot equip artístic i musical.
És probablement de la manera també com comencen, perquè Billie Eilish tenia una carrera, per si es pot dir d'aquesta manera, forjada, seva, pròpia, molt lligada a les xarxes, que a més a més està... per tant, lligada a la vida personal, diguem-ne, i molt acostumada a això, no? A fer la seva, explicar la seva història. I suposo que això canvia la forma en què tu t'enfrontes en la selva del business, no?
I jo crec que cada dia hi haurà més gent de 17 anys i tot això que tindrà el camp més ben amoplat en aquest negoci.
Segur.
O sigui, mira, perquè ja n'ha après, ja hi ha tota la trajectòria, la història... I ja
perquè els ha curtit, tot això a la xarxa es curteix. I aquesta noia, sap, de debò, em vaig quedar molt parat. 17 anys, 17... Hòstia, el camp molt ben amoplat, sí, sí. Molt ben amoplat.
Mm. Bueno. I tant.
Hola, Arnau.
Bon dia, què tal?
Després, Guille, després...
Ai, no, és que estàs bé.
No. He vist aquí uns carmelets.
Sí, uns carmelets estiuencs, no?
No, és que no, perquè després diran, és que clar, la Casa Azul... No, m'ho he passat molt bé... Per què t'agrada tan poc l'Elogi? Per què no puc dir que
és un fan?
Ha tingut un estiu d'aquells espectacular.
Sí, tots.
No ha parat de fer bolos.
Tots.
No ha fet ni vacances, aquest home.
Bueno, Arnau, són vacances? Sí.
L'Arnau menys. 15 anys que no n'he fet, encara. L'altre dia ho vaig calcular i realment fa 15 anys que no.
Això és molt d'entreprenent, eh?
Jo crec que he entrat en una dinàmica que ja forma part de la meva naturalesa existencial.
Hi ha un bon amic que fa temps que no veig, i no tinc perdó de Déu, ni jo, ni ell, que m'envia un missatge i que em diu, ara que parlaven de Raquel Welch, em diu, literalment, que el Beltran t'expliqui quan va veure Raquel Welch a Nova York.
Aquest amic ho va escriure fins i tot a La Vanguardia. Mm-hmm. A la discoteca de Tunnel, era una discoteca que estava a un túnel del metro, a la barra van coincidir una nit, i ara ja no me'n recordo ni li qui vaig... Però amb ell va dir, mira, hòstia, la Raquel Welch, i com...
Qui estaves?
Amb aquest que va escriure l'article.
Amb aquest?
O sigui, va escriure la columna tu... i ho va veure.
Bueno, aviam, qui m'envia el missatge es diu de nom, es diu Sergi. I de cognom Pàmies. Val.
Era el Quim.
El Quim Monzó, esclar. Tant de bon, de bon, de tant.
I rei, vam anar a preguntar-li com estava, i això.
El Quim Monzó i tu vau anar a parlar...
No, em va enviar a mi, vaig anar jo, al final. El Quim va quedar allà. Però sí, vaig dir, recordo que havia estat a Barcelona, no sé quina història...
I què sonava?
Ja recordo que li vaig dir, eh?
Què sonava, te'n recordes o no?
Què sonava, tio?
No.
Ni a l'endemà t'hagués pogut dir que sonava de com anàvem aquella nit.
Bé.
Si no, no m'apropo a la Raquel Welch, però vaja... De cap manera. I molt bé.
És a dir, que podia no ser la Raquel Welch,
també. No, sí que ho era, sí que ho era.
Va estar amable o no?
Sí. Jo sí que crec que aquest tipus de gent són amables i a determinada hora i segons l'estat en què estiguin... Home, si no vas allà de groller... No, tampoc vas anar de groller. Bé, és que aquí...
Que riu.
Era molt més alta que jo, heu de dir.
Nieto, sí?
Va. Bueno, Arnau, va. Recordeu, demà, i ho he dit abans, que demà farem el programa des del Teatre Coliseu, on dimarts s'estrena, dimarts a la nit, amb 400 oients del món RQ, s'estrenarà un dels musicals d'aquesta temporada i un dels musicals més coneguts, que és l'Estienda de los Errores. Però, atenció, això té un lligam, com que hi ha l'Arnau Tordera, com a ordre no em deixa dir quina és la cançó o la música del qual avui es budellarà per treure-li el secret de l'èxit, l'hem de destapar ara. I té un punt de connexió, no?
Certament, perquè la peça que he elegit pel secret de l'èxit d'aquest primer espai de la temporada és ni més ni menys que una obertura també de teatre musical, en aquest cas d'una obra molt més recent, del 2011, guanyadora de Tony el millor musical, millor llibret i millor partitura, per tant estem parlant d'una obra capdalt, i que d'alguna manera ens servirà per donar la rebuda de salutació o donar la benvinguda, en definitiva, a aquesta nova temporada. Doncs aquest Hello és l'obertura del musical Book of Mormon, que, com comentava abans, es va estrenar el 2011 amb gran èxit arreu del món, diguéssim. És probablement una de les obertures més reeixides que s'han erigit en els darrers anys. Segurament des de la mítica i icònica obertura del Rei Lleó no hi ha tornat a haver dins el món del teatre musical una obertura d'aquesta transcendència. La peça, en aquest cas, ens explica o ens contextualitza en aquest món dels missioners mormons que van a, en aquest cas, a Uganda per doncs, aportar la fe a aquelles persones que encara no han estat instruïts, diguéssim, en aquesta tasca. Més enllà de la temàtica, és una peça brillant per moltíssimes coses i per començar a explicar per què penso que ho és, ens haurem d'anar molt enllà, molt enllà. Tan enllà que al començament semblarà que no m'estic referint a aquesta peça, però bé, em disposo a fer aquest viatge. I la reflexió parteix del punt de pensar que en la nostra vida quotidiana estem envoltats, en realitat, de música o de sonoritat, no? Simplement la circumstància de l'escolta fa que considerem una cosa música o no música. Per exemple, el flux vocal amb el qual doncs, ens disposem a parlar és, en efecte, una emissió de notes i intervals concrets que dibuixen o, d'alguna manera, testimonien un petit fil melòdic. M'he pres la llicència d'elegir un tall de veu, diguéssim, a l'atzar, que casualment potser coneixereu. És ni més o menys que aquest.
Bon dia, Catalunya! Hòstia. Bon dia, Catalunya!
Bé, aquest personatge que projecta aquesta frase està, en definitiva, inscrivint una petita melodia, per bé que no dins d'un àmbit de la música des d'un punt de vista domesticada, no? El món és ple de sons, ple de sonoritats, ple de freqüències, i el que hem fet des d'un punt de vista de la tècnica musical és agafar aquestes freqüències i donar-los forma, classificar-les i organitzar-les. Si aquesta mateixa sonoritat de salutació que hem escoltat la comencem a delimitar i a fragmentar una mica en els paràmetres de la música contemporània, passant aquest Jordi Basté per l'autotune i després transformant-lo en piano, extraurem la musicalitat d'aquesta petita sentència que escoltàvem.
Bon dia, Catalunya! 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 Bon dia, Catalunya!
Aquesta seria la transformació, la transfiguració de Jordi Basté a un piano dins dels paràmetres de la música tal com l'organitzem en la contemporaneitat.
Mira, podríem posar aquí, ja podríem canviar, no? I ja...
Però toquem el piano i aquí el pastel diari venia a l'estiu. Sí.
I ningú es queixaria.
La qüestió és que quan parlem...
del piano, diguem.
Estem teixint una sèrie d'intervals, és a dir, una relació entre els sons, unes distàncies concretes. Quan vàrem domesticar la música, doncs, a poc a poc vàrem anar dotant de significat aquests intervals i, per exemple, n'hi ha de molt, molt, molt coneguts com la cinquena justa descendent, que és ni més ni menys que aquesta sonoritat. Coneguda per molts dels oients que ara ens estaran escoltant, i aquí arribo finalment on voldria anar a parar, com la tercera major o menor descendent. Aquí tenim una tercera major descendent i ara una tercera menor descendent. La qüestió és que aquest petit interval descendent és ni més ni menys que la sonoritat amb la qual s'han construït històricament els timbres de les cases. Avui en dia, amb la tecnologia, doncs això ja s'està perdent, però encara queda aquest record de la tercera descendent com a marca principal del que és un timbre o un avís. La qüestió és que la peça està construïda principalment sobre aquest interval i especialment sobre l'interval tímbric, també del timbre fent aquesta melodia, i també especialment, i això cal subratllar-ho, sobre la peculiaritat intervàlica que d'alguna manera emetem quan diem la paraula hola amb un cert entusiasme. Hola, hola. Això, en realitat, és una tercera menor descendent o major, depèn de la capacitat vocal de la persona.
Tercera menor descendent. Hola.
Exactament, exactament. La qüestió és que els brillantíssims creadors d'aquesta obra, Trey Parker, Robert López i Matt Stone, van pensar que seria una bona idea utilitzar aquesta peculiaritat per tal de començar l'obra, i veurem que realment s'inicia ni més ni menys que amb un timbre i amb la paraula hello, utilitzant aquest tipus d'intervals. Però no només això, a la peça també hi trobarem una referència claríssima a aquesta música. No apareixo exactament a la música de Ron Goodwin, sinó a la marxa com a gènere musical. Aquest estil que d'alguna manera ens incita a caminar, que està construïda i concebuda per marcar el pas amb negres constant, amb redoble de caixa, amb ornaments de vent, perquè en efecte les bandes tradicionals doncs caminaven i per tant necessitaven instruments que tinguessin la disposició física lliure per tal de poder procedir en el fet de caminar. I també fins i tot hi haurà una referència a aquest instrument de percussió que es diu el glockenspiel, que utilitza el reforç en la part aguda de les peces. I finalment, tractant-se, com deia a l'inici, d'una peça que fa referència a la qüestió de la evangelització o dels missioners, hi haurà una referència òbvia i clara a la música coral eclesiàstica, en la coda final de la peça, d'una manera molt, molt reeixida i brillant des del meu punt de vista, en la qual el que es fa és utilitzar aquesta cadència prototípica de la música que se n'ha dit eclesiàstica, amb una utilització dels cors també molt característica d'aquest estil. Escoltem un exemple d'això que vull dir i llavors ho sentirem a la peça. Aquí veiem com precisament la conclusió final de tota l'obra es retarda una mica, i aquest tipus de recurs musical va ser utilitzat de manera absolutament, gairebé diria, fins i tot desmesurada per la música de tall eclesiàstic. Aquí hi ha una referència, fins i tot diria que grotesca i grollera i irònica, perquè el que fa és retardar més del que seria esperable aquest final, que ja per si és retardat. Bé, anem a escoltar la peça fent la retransmissió i anem a fixar-nos precisament en tots aquests elements. Veurem com comença en la cosa més minimalista possible, amb un timbre i amb la paraula hello, precisament amb aquest interval de tercera descendent, i a partir d'aquí construeix tota una obertura de benvingut absolutament brillant.
Hello, my name is Elder Price.
Només timbre i veu.
Hello.
Els personatges van trucant a casa, es van presentant, però fan precisament utilitzant aquest interval.
It has so many awesome parts. You simply won't believe how much this book can change your life.
I utilitza els timbres com a material de l'harmonia de la peça. Aquí comença la marxa. Percussió, baix i piano fent una línia descendent en la tessitura greu. Encara no hi ha harmonia realment des d'un punt de vista dels acords. Simplement tot allò que escoltem harmònicament està fet amb timbres. Evidentment, la peça s'anirà carregant. I atenció, ara a la marxa tenim aquesta sensació de més ritme, de més dinàmica. Apareixen també més instruments. El contrapunt dels hellos dels timbres es va fent més complex. Molt interessant també escoltar-ho en estèreo, amb auriculars, perquè els timbres van apareixent de tots els llocs possibles. Les veus també es van ajuntant. I aquí hi ha un petit crescendo per preparar un trencament de la peça. Apareix un timbre inharmònic. I en aquest cas un missioner que no té clara gairebé la metodologia de l'evangelització i, bé, se l'ha de renyar. Això en realitat serveix per pujar un semitó a la peça i carregar-la amb tota l'exuberància instrumental. Aquí apareixen flautes, metalls, glockenspiel, ornaments, virtuosisme característic de l'estil, diguéssim, de les marxes, entre cometes, militars. No oblidem que això seria un exèrcit d'evangelitzadors de la fe, per tant. Té tota la coherència. Aquí hem vist aquesta nota aguda executada, en aquest cas, des d'un punt de vista del domini tècnic, sobretot també per un personatge que encarna la bona... el bon fer d'aquesta tasca evangelitzadora. Últim crescendo, retardando i la referència eclesiàstica, que retarda fins l'infinit la culminació de la peça. I acaba amb un hello final i amb una munió de timbres que, per la seva peculiaritat tímbrica, valgui la redundància, aboquen el so del repic de campanes. En definitiva, una obra genial que ens serveix també, com he dit a l'inici, per donar la benvinguda a la temporada.
Oh, efectivament. Tinc una pregunta. Per tots els que en sabeu, jo no tinc idea de música, senzillament sóc un oient de música. El començament de la peça, podem tornar a posar el començament de la peça?
Hello.
Fixeu-vos amb el tema de l'estèreo. Aquí va a l'auricular esquerre, en el meu cas, el dret un altre, però amb un només. Valen? Ara tornarà a passar, com que és una casa, per una altra porta. Veus? Cap a l'altre cantó. El dubte que tinc és això, que... Això no és o almenys no em sembla habitual que passa en el món de la música convencional. Això passava, per exemple, en cançons dels Beatles.
Més que no ho notes, perquè a l'inici de... No, a l'inici, diguem-ne... Bueno, l'inici, els Beatles tampoc són l'inici, vull dir, als anys 50 ja es va començar a utilitzar l'estèreo. Era les diguem-ne, a nivell de gravació hi havia moltes limitacions, llavors s'havien d'ajuntar moltes pistes, tenien només 4 pistes, per exemple, no? Llavors tot el que anaven gravant ho havien d'ajuntar amb una. Llavors allò, per provocar aquest espai, ho col·locaven de forma molt exagerada, al cantó dret, al cantó esquerre, sí, etc. Les primeres gravacions, Esquivel, no? Per exemple, allò que li deien...
Els discos de 4 fases... Bueno, que eren famosos, sí, famosos. Els pares arribaven i... Mira, escolta, veus això, aquest altaveu, això, l'altre, tot això... Estaven pensats per fer aquest tipus de demostracions.
Hi ha molt estèreo, però sí, és cert que hi ha dues coses claus, que és la radiofórmula per un cantó i l'excessiva, diguem-ne, desaparició del marge dinàmic, de la dinàmica, la música. La dinàmica és si sona més fort o més fluix, no? Cada cop si sentiu una cançó comercial i veieu l'ona, està aplastada i ho cobreix tot, no? I això fa que l'estèreo, la sensació, diguem-ne, d'espai, es redueixi molt. I, per tant, tu no tens la sensació que hi ha tant estèreo com abans, però s'utilitza molt l'estèreo. De fet, la radiofórmula és un tema important perquè és clau que en mono, i avui dia amb els telèfons, per exemple, molts nens escolten la música amb un, no, amb un telèfon o amb un altaveu que és sí, molt més proper al tema mono que no estèreo. Llavors es torna a buscar aquesta coherència de la cosa mono, no? I no estèreo. Però sí, bueno, jo és que sóc... Sí, a mi l'estèreo és com un orgasme, diguem-ne.
De fet, l'estèreo ens defineix físicament, és a dir, en general, sí, tothom que tingui les capacitats auditives sanes, entre cometes, doncs té aquesta dualitat, i fins i tot hi ha música actualment que s'enregistra no només en estèreo, el pensament de dret i esquerra i centre, entre cometes, que és la unió dels dos, sinó fins i tot en altres dimensions de l'espai, generant doncs sensacions que instruments et venen de darrere, de davant, d'algun lloc, etc, etc.
De fet, això que explica l'Arnau, als anys 60 també es va posar molt de moda, moltes cases, segurament teniu familiars o vosaltres mateixos que a casa en teniu algun, els tocadiscos aquells que eren quadrofònics, que es deien.
Sí.
I tenies 4 altaveus, que era el previ, diguem-ne, el surround d'aquest que després va posar de moda, no?, amb el cinema. Llavors jugaven una mica amb això, i això moltes vegades es gravava amb aquests micròfons, no sé si ho veus mai, que és un cap.
Un cap.
I té els micros, sí, a les orelles, i això fa una mica aquest efecte que diu l'Arnau. Hi ha un disc molt, molt, molt xulo de Cornelius, saps, el sí, músic aquest japonès, que comença amb una mosca. A veure si el portem aquí la setmana vinent, va.
Pink Floyd, Aoma Guma, tenia la mosca.
I tant, sí senyor.
I Jimi Hendrix, l'Axis as a Bolt, també comença circulant per tots els altaveus. Sí.
A més, d'una manera molt més natural que les tècniques que hi ha avui dia, que juguen molt amb la cosa falsa, diguem-ne, amb trobar coses digitals que facin aquest efecte, però allò era realment enregistrat, perquè som estèreo, tenim dues orelles, però nosaltres sentim si una cosa ve de davant o de darrere, no? Amb l'estèreo això es pot simular amb micròfons. I, bueno, Pearl Jam, no? Tenen, em sembla, un disc sencer també en oral.
Recordo que ho vam presentar aquí al Sistema Quadrafònic amb Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Sí, vam fer una versió quadrafònica.
Com aprenc de coses amb vosaltres. Sí.
Ara, també és interessant que hi ha molts músics que han utilitzat... Jo sempre em preguntava, hi ha un disc que a mi m'encanta, ja sabeu, que és el Pet Sounds dels Beach Boys, i és un disc que és fantàstic, però sònicament allò dius, hòstia, allò està com embotit allà, sembla, no? Dius, hòstia, moltes idees, hi ha una profunditat, hi ha una cosa aquí, però és estrany. Clar, Brian Wilson no hi sent d'una orella. Sí, ja. Vull dir, ell la sensació d'estèreo no la percep. Vull dir, ell sent en mono. Llavors té a veure una mica amb aquests discos també dels Beach Boys que tenen una sensació de l'espai rara, estranya, artificial, que és com ho sent ell, segurament, clar. Bueno, en fi... Tirem, no?
Porteu-me la mosca, la setmana que ve.